Capítol 4.
Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona. Aquesta era la música, la sintonia, amb la qual Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona iniciava les seves emissions als anys 40. Emissions que es reduïen pràcticament als butlletins d'informació local. A part dels coneguts noticiaris informatius en les seves versions...
Entre els primers encerts de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, fins i tot abans del 6 de juny del 1949, cal situar l'organització de la seva popularíssima campanya benèfica presentada per Joan Vinyes i el senyor Dalmau, els personatges més famosos de Catalunya, segons deixà escrit Jaume Ministral Macià en el seu llibre Nosaltres els mestres.
En aquest llibre, Jaume Ministral Macià recorda com es formaven llargues cues abans d'obrir-se les portes del local del carrer Aragó, on se celebraven les emissions cada vespre des del mes d'octubre fins als Reis. Els infants, diu Ministral Macià, es delien per a pronunciar algun mot pel micròfon. Era l'emissió més senzilla i poc complicada que cap ràdio del món hagi programat mai. Un home seriós, el senyor Vinyes, parlava amb un vell despistat, el senyor Dalmau, propietari d'una botiga misteriosa que mai ningú no va poder localitzar per la senzilla raó que no existia.
Entre ells dos, ara un nen, ara una nena, improvisaven una conversa lliure, però seguint un ritual ben acceptat i diàfan. El nen deia el seu nom i el seu cognom. Saludava amb unes paraules unes persones que a casa seva l'escoltaven. Recitava un vers o cantava una cançó, en català o en castellà, i s'acomiadava després d'oferir 5 pessetes com a donatiu.
Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. En todas las casas reina gran alegría, pero quizás en ninguna hay tanta como en la de la familia Roca, porque tienen como invitados en la cena más dichosa del año nada menos que a los señores Dalmau y Vinyes de la campaña benéfica. Ha llegado la hora del turrón, el champán y los brindis. Abuelita, que es algo despistada, ha gritado...
¡Vivan los novios! Pero abuelita...
En el transcurs de la festa, que s'inventà un any Jaume Ministral Macià, festa a la qual la imaginària família Roca convidava els senyors Dalmau i Vinyes, es deixava entreveure amb tota claredat l'atmosfera innocent i ben intencionada d'una campanya que durant 27 anys, des del 1948 fins al 1975, constituí un dels esdeveniments de la ràdio a Catalunya.
Que hable el senyor Vinyes, que hable el senyor Vinyes.
No. Lo han entendido mal. El pequeño dijo, y ahora va a dirigirles la palabra el señor Dalmau de la tienda de Betes y Fils de la calle...
Bueno, si insisten, pues... resulta ser, queridos niños y niñas amados de mi corazón y mi alma y otras hierbas vegetales no comestibles hasta la fecha.
Y ahora, señor Dalmau, esta señorita, a ver, esta señorita, ¿qué les va a pedir a los Reyes Magos?
Nada, para mí, un aumento de sueldo para Rodolfo, un 600 para Rodolfo, un piso amueblado para mí y para Rodolfo.
¡En gafas!
Oye, ¿y por qué no le pides unas gafas para Rodolfo?
Y usted, señor Roja, ¿qué les pediría a los Reyes Mánganos si no resultara demasiada prosopopeica la redundancia?
Yo solo pido paz y justicia. ¿Sí? Porque la Navidad es... yo no sé hablar muy bien. ¿No? La Navidad es...
Señor Vinyes, ¿qué es la Navidad?
La Navidad, al llegar la medianoche y al romper en llanto el niño, las 100 bestias despertaron y el establo se hizo vivo. Y se fueron acercando y alargaron hasta el niño sus 100 cuellos anhelantes como un bosque estremecido.
Eso lo vio en un pesebre que era muy de bonito.
Bajó el buey su aliento al rostro y se lo exhaló sin ruido y sus ojos fueron tiernos como llenos de rocío. Una oveja lo frotaba contra su vellón suavísimo y las manos le lamían en cuclillas dos cabritos.
¿Usted se recuerda de aquel nacimiento que hicimos en la radio?
Las paredes del establo se cubrieron sin sentirlo de faisanes y de ocas y de gallos y de mirlos.
Ahora ya no se hacen pesebres como esto.
Y José sonriendo iba acercándose en su auxilio y era como un bosque todo el establo conmovido.
Señor Viñas, no se ofenda, voy a hablarles de mi tienda, les daré la dirección.
Señor Dalmau, discreción.
¿Quién te escucha en tu casa?
La señora Nicolasa.
¿Y a todos que les envías?
Mis recuerdos a mis tías, a mi madre y a mi abuela, a la tía Micaela y a la madre Concepción.
Todo en bien de la emisión ha resultado ser...
Queridos niños y amados del corazón, señor Dalmau, señor Viñas, ya termina la emisión.
Todos damos las gracias más expresivas
y nos despedimos
hasta mañana,
si Dios quiere.
Joan Viñas ens recorda el naixement i la dimensió de la campanya benèfica.
Un bon dia, a la ràdio ens varen plantejar el problema de si era bo o no crear un programa especial. Un programa que el batejaríem d'entrada amb el nom de Campanya Benèfica de Ràdio Nacional d'Espanya. Què preteníem? Servir a la gent que ens necessitava. Vàrem, de totes maneres, dedicar-nos d'una manera molt especial a un sector de la població, el camp infantil. Per ells vàrem lluitar anys i anys, 27 va ser la durada de la campanya benèfica, per ajudar els nens malalts i també per ajudar els hospitals que els cuidaven. Necessitàvem fer-ho d'una manera original. No podíem tampoc buscar la manera de fer-ho com ja ho havien fet altres emissores, amb el Toreschi, amb Casademont, sinó que havíem de fer-ho d'una manera ben diferent. I llavors vàrem pensar en l'auca del senyor Esteve. L'auca del senyor Esteve, els botiguers de Barcelona, i vàrem crear la figura del botiguer de Betes i Fils. En Soriano em va presentar a l'Emilio Fàbregas, que era un actor del doblatge, que era actor de teatre, que havia fet diverses pel·lícules, l'Emili Fàbregas Berenguer. I per ell vàrem crear el personatge del senyor Dalmau. Tant va sentir-se ell, senyor Dalmau, tant es va ficar a dintre d'aquest personatge, que quan firmava ja posava senyor Dalmau i a sota, com si fos el pseudònim, Emilio Fàbregas Berenguer. Per ell era més important dir-se senyor Dalmau que no l'Emilio Fàbregas Berenguer. Encara ara, al cap de tants anys, vaig pels pobles de Catalunya i la gent me diuen, i el senyor Dalmau? Ja saben que és mort. Però segueixen parlant en gran efecte d'aquell entranyable senyor Dalmau. Aquell home que era capaç, durant 27 anys, com deia, d'estar improvisant, de fent riure a la gent, però sobretot d'entregar-se d'una manera abnegada al servei dels altres. La campanya benèfica crec que va fer un gran paper, crec que va ser un gran programa de ràdio, però al mateix temps va ser una gran manifestació de solidaritat humana.
La campanya benèfica dels senyors Dalmau i Viñas va constituir, com s'ha dit, un dels grans encerts de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona. En una línia semblant d'èxit i popularitat cal situar Fantasia, programa dirigit i presentat per Jordi Arandes i Federico Gallo, que s'emetia els dissabtes a la tarda.
Dir Fantasia és doncs això, fantasia. Pels oients de quasi mitja Espanya, als anys 50 i 60, Fantasia era molt. No voldria ser immodest si els dic que Fantasia ha sigut el programa de ràdio més popular i escoltat de la radiodifusió barcelonesa en molts anys. Els dissabtes de 3 a 6 o a 7 de la tarda, l'estudi de Passeig de Gràcia de Ràdio Nacional d'Espanya s'omplia de música, cançons, artistes, concursos i sobretot públic. Tot en viu, en directe, sense una sola gravació ni playback. Que quin era el secret? Doncs penso que la il·lusió, la joventut, la vocació, l'entrega total a la ràdio de dos universitaris que van trobar la fórmula ideal per entretindre l'audiència del cap de setmana. El binomi Federico Gallo, Jorge Arandes, crec que no es tornarà a donar. Radicalment diferents en quant a caràcter, en quant a la forma d'actuar, a l'estil, estàvem units per una mateixa idea, un mateix entusiasme, un mateix objectiu, viure plenament la ràdio. En Barcelona, Ràdio Nacional d'Espanya, a València i a Sant Sebastià, transmitien aquestes 3 o 4 hores, segons les temporades, d'una ràdio viva o total, com es diria ara. I resulta que estic parlant de 30, 20, 15 anys enrere. Lo que es deia Fantasia tenia una ressonància extraordinària. Fantasia va aconseguir lo que més tard ha ocorregut amb la televisió a l'hora de la pel·lícula, els dissabtes a la tarda, que la gent es quedava a casa fins que el programa acabava. El mèrit de Fantasia no era, per suposat, exclusivament lo molt o lo poc que podíem aportar Federico Gallo i el que els parla. Els autèntics protagonistes eren sempre els actuants i els propis oients. Ah, i dos locutores excepcionals, dos locutores de primera que rivalitzaven sempre en l'encert. Maruja Fernández i María Matilde Almendros.
Audiència pública, llévese usted el disco, el pitoniso pito, espai escrit per Ricardo Pastor i presentat per Josep Maria Angelat, cita con la popularidad, elija su favorito, pantalla indiscreta, voces de hoy, escenario de la fama o la ràdio en la ràdio, en varen ser alguns dels espais més coneguts i celebrats de Fantasia, l'anomenat Carrusel Sonoro de Amenidades para la Tarde del Sábado, que començà a emetre's el mes d'octubre de 1949.
El 8 de juny de 1969, al acomplir-se els 20 anys de la primera emissió pròpia de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, se celebrà un programa extraordinari de Fantasia al Palau d'Esports de Barcelona, presentat per les seves estrelles, Jordi Arandes, Federico Gallo, María Matilde Almendros i Maruja Fernández, amb la col·laboració de Miquel Rey.
Radio Nacional de España.
Programa nacional.
Conectamos con el Palacio Municipal de los Deportes de Barcelona.
De toda España, muy buenos días. Una vez más, otra vez, después de unos cuantos años, con todos ustedes, con profunda emoción, puesto que por algo estamos celebrando 20 años de radio, 20 años de Radio Nacional de España en Barcelona, y casi otros tantos de Fantasía, aquel programa tan popular en la tarde de los sábados, que a nosotros, a Federico Gallo y a este que les habla, les producía tantas y tantas emociones y tantas alegrías. En estos momentos en que vamos a empezar un programa único, excepcional, un espectáculo difícilmente superable por el número de actuantes que van a desfilar por este escenario, sobran las palabras, puesto que son ellos quienes se han adherido, quienes han venido a colaborar y a recordar con nosotros, los que deben pisar este escenario y actuar ante este micrófono. Como siempre, en nuestras salidas, en nuestras presentaciones, me corresponde a mí, me correspondía a mí el hablar en primer lugar. Así Federico podía reservarse todo lo que yo no decía. Así es que Federico tiene la palabra. Muy buenos días, señoras y señores. Algunos con unos kilos de más y otros con unos pelos de menos. De nuevo, al cabo de 19 años, saludando al público de Fantasía. Hoy con un poquito de melancolía, porque quizá esta sea ya la última Fantasía que Jorge y yo presentamos juntos. Mirando sin ningún triunfalismo, 19 años atrás, con toda objetividad, podemos decir que Fantasía ha sido un programa muy importante en el terreno radiofónico de nuestra Cataluña. Se demuestra que ahora, al cabo de 19 años, el poder de convocatoria de Fantasía sigue siendo extraordinario. Es realmente gozoso contemplar este Palacio de los Deportes de Barcelona lleno a rebosar. A todos ustedes, el público seguidor fiel de Fantasía, que ha hecho posible que todos nosotros vayamos abriéndonos paso en el camino profesional, adquiriendo nuevas responsabilidades, muchas gracias. A todos los compañeros, a todos los artistas que hoy de nuevo, como uno solo, han respondido a nuestro llamamiento. Gracias también a esta fiel, extraordinaria orquesta de Fantasía que dirige Alfredo Domènech, que durante años y años ha acompañado las figuras más importantes. A todos ustedes, de corazón, en este día, para Jorge, para mi entrañable amigo Jorge, con el cual este mundo difícil, sinuoso de la radio, tan propicio al envanecimiento, tan propicio a los disgustos, no ha hecho sino unirnos cada vez más, a todos, gracias. Y ahora vamos a presentar Jorge, si te parece, vamos a presentar a dos voces femeninas que también, con toda asiduidad, con todo cariño, nos han acompañado en esta singladura de Fantasía durante muchísimos años.
En efecto, nuestro complemento en todas las Fantasías, las voces femeninas, las voces y la presencia admirada siempre y aplaudida de María Matilde Almendros y Maruja Fernández.
Fantasia, com la campanya benèfica dels senyors Dalmau i Vinyes, van arribar a ser dues veritables institucions dins de la programació de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona. Però també foren molt coneguts altres espais, com per exemple el dedicat al teatre.
El Teatro Invisible de Ràdio Nacional d'Espanya presenta
En Flandes se ha puesto el sol, de Eduardo Marquina, en versión radiofónica de José María Tavera. La primera obra que representà el Teatro Invisible, dirigit per Juan Manuel Soriano, va ser aquesta, En Flandes se ha puesto el sol. Data 4 de setembre de 1949.
Des de Maria Victòria Durà o Carmen Lombarde fins Felip Penya o Jesús Menéndez, passant per Emilio Fàbregas, Carmen Robles, Ramon Bacaro, Elsa Fàbregas, Arseni Corcelles i tants d'altres, sense oblidar el mateix Juan Manuel Soriano, l'equip d'intèrprets del Teatre Invisible fou un conjunt sòlid, compacte. Aquesta fou, sens dubte, una de les raons per les quals les emissions teatrals de Ràdio Nacional captaren de seguida l'atenció de l'oient català.
Felipe II, de José María Tavera, va ser la segona obra representada pel Teatro Invisible l'11 de setembre del 49. Després varen anar arribant Rosas de Otoño, La sentència se cumplirà a les 12, Divines Palabras, Romance de Lobos, Antígona, La venganza de Don Mendo, El cardenal de España, Medea, La vida es sueño...
No cal dir que entre els autors habituals del Teatro Invisible, com en la immensa majoria de quadres escènics, s'hi trobava José Zorrilla, de qui es representava cada any per Tots Sants, l'inefable i sempre sorprenent Don Juan Tenorio, heroi del que Juan Manuel Soriano en feia tota una creació.
Nápoles, rico vergel de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel, aquí está don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra quien no suscriba, y cualquier empresa barca si en oro o valor estriba. Búsquenle los reidores, cérquenle los jugadores, quien se precie, que le ataje. A ver si hay quien le aventaje en juego, en lid o en amores. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó Nápoles, no hay lance extraño, no hubo escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo razón ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió, y lo que él aquí escribió mantenido está por él.
A part de la campanya benèfica de Fantasia i del Teatro Invisible, Ràdio Nacional d'Espanya Barcelona comptà als anys 50 amb programes d'una considerable acceptació entre els oients barcelonins i, per extensió, catalans. Programes com Ventanal Abierto, Sincérese Usted, Rumbo, Diapasón, Perfil, El Humor i la Ràdio, de l'inoblidable Jaume Ministral Macià, o Gong, la revista esportiva que dirigia José Luis Las Plazas.
El 2 de juny de 1969, 20 anys després d'haver-se inaugurat les emissions regulars de Ràdio Nacional a Barcelona.
Buenas noches. Ese era el comienzo habitual hace también 20 años. En el curso de esos 20 años han ocurrido muchas cosas, muchísimas cosas. En la vida de un hombre pesan. En la vida de un hombre dedicado a la información pesan mucho más. Sobre todo porque ha coincidido esa explosión, podríamos llamar, de los medios informativos con la explosión, auténtica explosión, porque otro calificativo no se podría aplicar en este caso, al deporte español. El deporte español vivió durante mucho tiempo, ustedes no lo ignoran, esclavo del fútbol. Ha seguido siendo el fútbol su gran animador, ha seguido siendo el fútbol su gran pasión, ha seguido siendo el fútbol casi la esencia misma del deporte español, pero al mismo tiempo, a su alrededor han surgido, si no recuerdo mal, hablo de memoria naturalmente, cerca de 60 federaciones, lo cual quiere decir 60 deportes, lo cual quiere decir 60 especialidades, lo cual quiere decir 60 personas que con un claro conocimiento del reglamento de juegos y de nombres hayan tenido que ocuparse de esos deportes a través de esos micrófonos que durante 20 años han servido precisamente la causa de la radio y la causa del deporte. 20 años han ido glosando esas gestas. Ha sido algo así como una revista de nombres, una revista de nombres interminables, pero que de la misma forma que Gong empezó, Gong se empeña y promete proseguir.
Luis Las Plazas, com les de Miguel Ángel Valdivieso o Josep Fèlix Pons, es van fer populars ben aviat com a característiques que n'eren de Ràdio Nacional, el mateix va passar amb la de Julio Gallego Alonso, el cronista taurí de l'emissora.
El dramatismo de la fiesta y el arte con acento del toreo, el bochorno y la humedad nos acompañaron camino de la Monumental a donde encaminamos nuestros pasos, más por deber que por inclinación, al no ser muy aficionados a los pistos, porque una corrida mixta tiene para mí algo de pisto. Y mira por dónde, este 15 de agosto, festividad de la Virgen, quedará en nuestra memoria grabado con un recuerdo tan torero, tan tremendo y tan fascinante y maravilloso, que se hará lápida en las fibras de la sensibilidad. Y nada de hiperbórico y exaltación, es una realidad como pocas hemos vivido. Tarde en la que hemos saboreado y sufrido a la vez la mayoría de los contrastes y matices de la fiesta, a la par que los acentos de mayor sutileza y maravilla del arte de torear. El dramatismo y la emoción rozando la tragedia con el ala del riesgo que se masca.
viviamo negli echi coeci che la bellezza rifiora.
Dintre del món de la cultura, integrat pel teatre, la literatura, l'art, el cinema, etc., la música, i amb la música l'òpera, han tingut sempre un tractament preferent a Ràdio Nacional, com correspon a la fi a una emissora de titularitat pública. Si el 30 de setembre de 1949 creà la seva pròpia orquestra de cambra, sota la direcció de Rafael Ferrer, orquestra que actuà fins al mes de maig de 1955, per aquelles mateixes dates s'iniciaren les transmissions des del Gran Teatre del Liceu, transmissions que inicià Jordi Arandes.
Les transmissions des del 1959 va ser també un any a tenir en compte, puig que s'instaurà a Barcelona la freqüència modulada. Per les festes de la Mercè d'aquell mateix any, 1959, es celebrà a Montjuïc el primer festival de la cançó mediterrània.
Les veus de Joan Vinyes, Juan Manuel Soriano, Miguel Ángel Valdivieso, Jordi Arandes, Federico Gallo, Maria Esther Jaumot, Maria Matilde Almendros, Maruja Fernández, Lola Martínez o Lluís Pruneda figuren entre les clàssiques de l'emissora. També ho han estat, o ho són encara, les de Josep Fèlix Pons, Juan Antonio Fernández Abajo, Rosario Espinosa, Antoni Serra, Xavier Foz, Ricard Fernández Déu, Luis del Olmo, Fernando Rodríguez Madero, Conxita Gavistany, Máximo Fernández, Pilar Morales, José Ferrer, Pere Vidal Nyaco, Félix Benito Guitart o la del que els parla a vostès, Joan Lluc.
Amb el pas del temps, uns noms han substituït o s'han complementat amb uns altres. De la mateixa manera que els espais de Gong, El Humor i la Ràdio, Diapasón, Perfil, Fantasia, Ventanal Abierto, Rumbo, Sincérese Usted o Saludos Amigos, foren substituïts per els de El Mundo Rueda, Marcador, La Nueva Frontera, La Radio en el Hogar, La Noche de los Lunes, Radio Fórum o Nodo Radiofónico, el programa presentat per Antoni Serra.
No és informació, és ja història. Este ha sido nuestro eslogan durante las semanas del año que ha acabado. Los resúmenes informativos de cuanto sucedía en Barcelona, que emitimos los lunes a las 9:30, eran ya historia. Esa historia que los barceloneses escribimos cada día, desde la importante alocución del alcalde hasta el grito de gol en un campo de fútbol. Todos, en un momento u otro, hemos sido protagonistas o espectadores de la historia. Al escuchar el presente nodo radiofónico, se percatarán de ello. Usted, aunque ahora no lo crea, escribe la historia de su ciudad. La información que les hemos ofrecido cada día se ha convertido en historia casi sin darnos cuenta. Dicen que nada hay más viejo que un periódico de ayer, pero nosotros diremos, nada hay más nuevo en historia que la información de ayer. Y es que, en definitiva, el informador es el historiador del instante. El excelentísimo señor don Gabriel Arias Salgado, en un discurso ante la Quinta Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, dijo que los fines de la radio, para lo que es requerida y para lo que es utilizada, se pueden considerar en tres palabras: divertir, informar y comentar. Creemos que nuestra audición cumple esta triple finalidad: informa de los hechos, comenta la actualidad y, por lo que respecta a divertir y a entretener, ustedes tienen la palabra. Antes de lanzar la característica sintonía del nodo, solo nos resta decir: era el año de 1961, un año de historia barcelonesa.
La ràdio barcelonina ha tingut sempre programes de sobretaula d'una indubtable qualitat. Un d'ells va ser, sens dubte, el que començà a emetre's a les darreries de l'any 59, dirigit i presentat, entre d'altres, per Xavier Foz, El Mundo Rueda.
El programa El Mundo Rueda es va començar a emetre el 9 de novembre del 1959. Durant 6 anys, exactament fins la tardor del 1965, va ser l'audició magazín diària de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, allò que aleshores ho mantenia com programa de sobremesa. I és que la competència radiofònica a aquelles hores, des de les 2 fins a les 5 de la tarda, era molt forta. Joaquín Soler Serrano, gran figura de l'època, havia inaugurat a Ràdio Barcelona una audició d'aquest tipus, Esto es Ràdio, tot introduint la fórmula dels espais curts dels col·laboradors comentaristes, de nombroses intervius i de les pauses musicals com a sistema de donar a conèixer les darreres novetats del mercat discogràfic. El contacte amb els temes de l'actualitat del dia, si més no aquella actualitat de la qual en deixava parlar la censura, era una mica el secret fonamental de l'èxit d'aquest tipus de programes. El Mundo Rueda responia, o intentava de fer-ho, aquesta pauta, amb l'objectiu de recuperar una audiència i de conquerir-ne de nova. Si va romandre en antena 6 anys, certament molts, per a una emissió diària, cal creure que aquells propòsits es van aconseguir. Vull afegir, tot seguit, que la popularitat del programa va ser possible, però, gràcies a la professionalitat i a la dedicació dels seus col·laboradors i, sobretot, de l'equip d'edició. Òbviament, no podem esmentar-los tots. Al llarg de 6 anys n'hi va haver de molts diversos i s'hi produïren nombrosos canvis. Voldria, però, recordar els noms d'aquells que constituïren l'equip inicial. Maruja Fernández, Joan Lluch i Miguel Ángel Valdivieso davant el micròfon. Eduard Berraondo al muntatge musical, Ángel Pardo al control de so i Josep Blesa i Salvador Espinar al control de gravacions. Pel que fa als col·laboradors, perdoneu-me si me'n deixo algun però parlo de memòria, van començar el programa. Aquell novembre del 59, Enrique Rubio, Juan José Castillo i Ramon Pujol. La música va tenir la seva importància al Mundo Rueda. Recordo perfectament que noiets que aleshores començaven van passar pel programa. Joan Manuel Serrat, el Duo Dinámico i molts d'altres. Si des d'un punt de vista personal aquell programa va representar una experiència valuosa pels que el fèiem, dins de la història de la ràdio catalana, crec honradament que va constituir un capítol amb una considerable personalitat i amb un segell d'una certa qualitat. El que passa és que la ràdio ha evolucionat molt en la seva vessant tècnica i que avui es podria fer un Mundo Rueda millor, o més àgil, o més complexa, no ho sé ben bé. Passa també que la manca de llibertat d'expressió d'aquell temps ens feia cenyir en matèria de continguts, com si tinguéssim una mena de corset. I tampoc la manera de presentar els espais, el llenguatge, no són els mateixos ara que aleshores. Tot plegat, ho dic amb tota sinceritat, fa que El Mundo Rueda, com tants d'altres programes de la nostra història radiofònica, no sigui de fet res més que un excel·lent record. Res més que això, però tampoc menys que això. Déu-n'hi-do.
El 1964, l'emissora barcelonina de Ràdio Nacional posà en antena un programa que hauria d'obtenir l'èxit més complet, De España para los Españoles, realitzat i presentat per Maria Matilda Almeida.
De España... a los españoles. Un servicio de Radio Nacional de España en Barcelona dirigido a cuantos españoles nos sintonicen desde el extranjero. Aquest va ser un espai...
El 1 de gener de 1966, en què l'anomenat programa comercial de Catalunya de Ràdio Nacional passà a denominar-se Ràdio Peninsular, emissora a la qual dedicarem també el seu corresponent capítol, es va fer a Barcelona probablement una de les millors ràdios que s'han fet mai a Catalunya i per extensió a Espanya. Perquè així ho creiem, honestament, així ho diem, amb tota claredat, sense falses modèsties. La gent de la casa, alguns noms dels quals acabem de citar, en col·laboració amb d'altres de la dimensió de Joaquín Soler Serrano, Antonio Losada, José Joaquín Marroquí o Adolfo Marsillac, contribuïren a aconseguir que Ràdio Nacional d'Espanya Barcelona fos la gran emissora de Catalunya. Fins aquí, Ràdio Nacional d'Espanya Barcelona.